y no hacen o no han hecho una escucha personal de las víctimas.
Així arribem a la 1:04. Tornem amb més informació a partir de les 2 a l'informatiu migdia. En Sara Casas, ara quedeu amb tota l'actualitat esportiva.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i 5 minuts, dilluns 30 de març. Bon dia. Comença una setmana ben especial per al Mallorca. L'estadi de Son Moix es prepara per rebre dissabte la visita del Madrid. En Bernat Nadal al control tècnic, començant l'Esport 3 d'avui. Dissabte arriba Son Moix al Real Madrid. Un partit sempre especial. El Mallorca ha començat a preparar aquesta cita avui de matí a Son Bibiloni i ho ha fet encara amb l'essència dels jugadors internacionals. El conjunt de Michelis està obligat a sumar per treure una mica el cap d'aquesta zona vermella de la classificació. Damunt el paper és un partit que tens moltes paperetes per perdre, però així com està la classificació, queda poc ja per acabar la temporada. El Mallorca necessita puntuar en aquest partit contra el Madrid, un Madrid que també necessita guanyar per continuar enganxat a la Lliga, a la lluita amb el Barça. Per tant, partit importantíssim, dissabte, 4:15, en directe per IB3 Ràdio, a l'estadi de Son Moix. També en futbol, cap de setmana, Primera Federació i la UD Eivissa, que continua sense guanyar. El conjunt pitiús va empatar a 2 en el darrer ala del partit contra l'Alcorcón. Aquest apuntat fa que l'equip de Miguel Álvarez es trobi ara mateix a 6 punts de la zona de play-off d'ascens i 5 de la zona de descens. Sentim el tècnic de l'UD, Miguel Álvarez. Li varen demanar per una possible destitució.
Está fútbol, o sea, no nos vamos a poner a llorar, sino a seguir trabajando y ya está. Y mi cabeza de momento está, a mí no me van a cortar la cabeza nunca. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo para mí, mis compañeros, yo y toda la gente del club es muy bueno y con mucha dedicación y estamos por y para los jugadores y por y para el club y estamos trabajando bien, pero a veces no se da.
I de moment no tornen a arribar les victòries i l'equip que ja s'allunya d'una manera preocupant d'aquesta zona de play-off descens a segona divisió. En el món del futbol sala tenim partits aquesta setmana. Demà a les 7:30 a Son Moix, partidàs entre l'Illes Balears, Palma, futsal, i el Barça no arriba en un bon moment. El conjunt d'Antonio Vadillo no va poder passar el passat divendres de l'empat a 5 contra l'Alzira, un equip que marca la zona de descens a segona divisió. Un puntet va treure el conjunt mallorquí, que li està costant moltíssim treure els partits darrerament en aquest tram de temporada. Com deia, a les 7:30 començarà aquest partit. És un partit ajornat, per tant, només juga el Palma, només juga el Barça. Si guanya el conjunt de Vadillo, escalaria una posició. A la classificació avançaria el Manzanares i se posaria quart. Fa un minut, el tècnic del Palma ha parlat a la prèvia d'aquest partidàs de demà contra el Barça.
Tenemos que verlo como una oportunidad, ya que es un partido aplazado de una jornada anterior, por lo cual el resto de equipos no van a tener la oportunidad de sumar y nosotros sí. Tenemos que recuperar sensaciones, porque es verdad que nos fuimos como malas sensaciones del último partido.
Demà a les 7:30 en directe per IB3 Ràdio, que és el partit de Som Moix. En motociclisme, Paquita Ruiz ha estat cinquena a la primera prova del Mundial al Gran Premi de Portugal. La pilot mallorquina comença així amb molt bon peu aquest any 2026, en què l'objectiu principal és pujar algun podi a les 12 carreres del calendari. És Paquita Ruiz.
La verdad que muy contenta, muy feliz, porque llevaba desde el año pasado sin coger moto, sin entrenar, y he llegado aquí y he mejorado mis tiempos de cuando vine en 2024. Cada vez que he salido a pista he mejorado. Un trabajazo enorme con el equipo y con los técnicos de Yamaha. Seguiremos luchando para ver si en la siguiente podemos estar un poquito más arriba, que es nuestro objetivo.
I al Mundial masculí, bon paper a Moto2 d'Izan Guevara al Gran Premi dels Estats Units. El pilot mallorquí ha acabat a la tercera posició.
Pero en segundo en el campeonato es muy bueno. Nunca he tenido tampoco un inicio de campeonato así de bueno, ni en Moto3 cuando lo gané. Así que contentos. Tengo que celebrar ahora y luego 3 semanas de parón, una pena, porque ahora estaba con unas sensaciones muy buenas, pero bueno, ahí también es importante descansar un poco.
I malament varen anar les coses a MotoGP perquè Joan Mir va caure i no va poder acabar la cursa, va acabar molt tocat el pilot mallorquí.
Decebut per com ha anat en aquesta carrera. Potencial n'hi ha, és a dir, que anem a la següent amb les mateixes ganes i a intentar sortir d'aquesta situació el abans possible.
I en bàsquet, 8a derrota consecutiva del Fiwi Mallorca, que continua amb el seu particular procés de descomposició a la segona volta. L'equip dirigit ahir de forma interina per Rubén Escalas va caure a Som Moix contra l'Obradoiro. És Rubén Escalas.
Él se ha comunicado conmigo, ya a partir de mañana él... La verdad que no puedo decir, solo puedo decir buenas palabras porque en todo momento me ha animado y ya a partir de mañana nos pondremos a trabajar y yo, por supuesto, pues a su total disposición para trabajar con él y ayudarle en todo lo que pueda y ayudar al equipo. Estoy convencido de que tiene muchas armas para volver a competir un poquito más y conseguir esa victoria o esas dos victorias que nos hacen falta para conseguir el objetivo.
Idò, veurem si torna el camí de la victòria pel Fiwi Mallorca. Pablo García, el nou entrenador, ja ha agafat avui a les rendes de la plantilla. I també, des d'avui, l'Abadia de Palma acull la 55a edició del Trofeu Princesa Sofia de Vela, la d'enguany, amb més de 800 regatistes que desafien la mà per fer-se la victòria i preparar-se de la millor manera possible per als Jocs Olímpics. José Castro és el coordinador de seguretat del Trofeu Princesa Sofia.
Tenim 905 esportistes que venen de 62 països de tot el món, la qual estem supercontents en sa participació i és un orgull poder arribar en aquest números any rere any. Enguany estrenem un format de finals un poc diferents, ja que ara sa preparació per l'Olimpiada de Los Angeles.
I també participa el Trofeu Princesa Sofia Paula Barceló amb la seva companya Maria Cantero. Tant la mallorquina com la canària venen de ser campiones del món i volen continuar amb la seva bona dinàmica de resultats a l'Abadia de Palma.
Lo tomamos más como un extra de confianza más que una presión añadida. Es una gran ilusión y una gran motivación, pero bueno, realmente lo difícil es mantenerse en el top de regatistas durante toda la campaña. El objetivo que tenemos en mente es ganar el Trofeo Princesa Sofía. Yo soy de aquí, este es mi club de toda la vida y la verdad es que nunca he tenido la suerte de ganar un Trofeo Princesa Sofía y bueno, la verdad es que ganar el primero sería algo increíble.
Una i 12 minuts. Au, idò, començam aquest primer Esportres migdia de la setmana. Avui dilluns, un dilluns una miqueta diferent. Han donat descans en en David Gui, en en Tomàs Givert i també en Antoni Fuster, perquè el Mallorca no ha jugat aquest cap de setmana, però hi ha hagut competicions importants. La primera federació parlant de la U d'Eivissa, però també han de començar parlant de futbol sala, perquè divendres va jugar el Palma Futsal contra l'Alzira. No va poder passar de l'empat a 5, però el calendari no atura. Marta Sampas, com estàs? Bon dia. dia.
Bon dia, bon dia. Anava a dir que a mi no m'ho donat descans.
Ah, tu no, tu sí, sempre, però... sempre estàs aquí pendent.
I tant, clar ja que sí.
I avui de matí, quan no descansaves, has anat a l'entrenament del Palma Futsal, perquè ha parlat Antonio Vadillo, perquè demà han de recordar, Marta, que tenim un partit importantíssim, sí, interessantíssim. El Barça visita Son Moix, un clàssic ja d'aquesta primera divisió, un Palma-Barça, un partit que ha ajornat ja fa unes setmanes perquè el Palma jugava la Champions.
Sí, per qüestió de calendari va ser ajornat en el seu moment, correspon a la jornada 21 i, com bé deies, no atura ritme de competició pel Palma, que va jugar divendres amb aquell gust agredolç que deixava un empat a 5 que venia després de guanyar 4-1, no? A 9 minuts de que acabasse el partit contra l'Alzira. Per tant, el Palma té, sobretot, ha utilitzat aquesta paraula avui Antonio Vadillo, té una oportunitat per refer-se en quant a sensacions i, sobretot, per sumar davant el Barça, a Son Moix, en un partit ajornat que també sempre, no?, veurà la classificació amb un partit menys i d'ara s'hi posaran tots igual. I per això, com deia, una de les paraules més utilitzades avui a la roda de premsa prèvia en aquest partit ha estat la d'oportunitat, ho diu Antonio Vadillo.
Tenemos que verlo como una oportunidad, ya que es un partido aplazado de una jornada anterior, por lo cual el resto de equipos no van a tener la oportunidad de sumar, y menos Valdepeña, Cartagena, que también juega, y nosotros sí. Así que tenemos que recuperar sensaciones, porque es verdad que nos fuimos con malas sensaciones del último partido. Nos está costando tener regularidad en el mismo partido, ¿no? Llevamos ya varias jornadas, varios partidos donde las segundas partes y sobre todo los últimos 10 minutos de estas segundas partes, pues que realmente es cuando empiezan a decidirse los partidos, pues nos está costando saberlo manejar, y en una extraña situación, normalmente con varios goles a nuestro favor, ¿no? Y
com deia Ana Marta, només jugaran el Palma i el Barça demà a les 7:30. Per tant, si el Palma guanya, es situaria quart a la classificació perquè avançaria, superaria en el Manzanares. Per tant, és cert que és important recuperar sensació perquè el Palma està passant setmanes complicades, també entre el joc, l'entorn, mogudes també que hi ha hagut, sí, abans de la Copa d'Espanya. Per tant, important recuperar sensacions, però també important guanyar, perquè si no han d'anar vius, perquè per darrere el Jaén, el Cartagena, el Noia també està despitjant, sí, amb força.
Sí, sí, no? I està clar que guanyes el que vol tothom i és el més important, però avui està curiós perquè el nostre company José Sellés d'Ivetres Televisió li ha demanat, perquè va ser dissabte l'aniversari de Vadillo, li ha demanat que quin regal triaria, no? I està curiós la resposta, ara la sentireu, perquè valora més recuperar totes aquestes sensacions després d'aquesta mala dinàmica de sa catxerres, no tan sol de resultats, sinó amb un ambient una mica enrarerit quan les coses no van bé, i xerres això, de la importància quasi més de recuperar sensacions que de sumar.
Necesitamos recuperar sensaciones. Necesitamos ser un equipo competitivo al máximo nivel. Incluso te diría que por encima del resultado. Ahora mismo creo que al final estos son procesos y necesitamos fiabilidad. Y la fiabilidad te lo da lo que hagas en el partido, no el resultado en sí.
I de important sumar, però, Marta, el rival és d'aquells que muntes paper ben complicat. És un d'aquest partit que pot perdre perfectament.
Sí, ja el va patir a la Copa d'Espanya, l'ha patit en innumerables ocasions, evidentment, però bé, és un escenari diferent, cada partit és diferent, i demà, per què no, el Palma dona la sorpresa, perquè és vera que si parlant de dinàmiques i de resultats, i el Barça a priori seria favorit. Parla així del rival, va dir jo.
Es un equipo que hace muchísimo gol en transiciones, el Barça, ¿no? Ya no solo el potencial que tienen a nivel individual, a nivel colectivo, la plantilla que tienen, dando igual el jugador que está en pista, creo que han ampliado su abanico ofensivo con juego de incorporación de portero, el balón parado, sino que ahora es un equipo que cada vez que pierdas la pelota te mata, ¿no? Salen como aviones, son jugadores con mucha calidad, que situaciones de 3 para 3 con espacio te la convierten en superioridad 3 para 2, de 3 para 2 te la hacen 3 para 1, incluso 2 contra porteros. Sin ir más lejos, vienen, no necesitan hacer un gran partido para meterte 6-7 goles. Sin ir más lejos, el sábado jugaron contra Industria, fueron mejores, pero no para ir 3-7. No, para un 3-7. Y necesitas muy poco para martirizarte, ¿no? Durante el partido, Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy concentrados. De estos 7 goles, creo que metieron 4 o 5 en transiciones. A nosotros hicieron 4 en transiciones en Copa. El partido ante Copa Cartagena le hacen 3 goles en transiciones, 4 de 6. O sea, es un equipo que cuando sale para arriba salen como aviones.
Com avions, els jugadors del Barça, ells no han d'agafar avió si volen fer un lligam perquè va jugar a casa divendres, juguen demà també i després divendres tornen a tenir partit a Son Moix, per tant s'han d'aferrar també al factor pista i fan una crida a l'afició de la que va dir jo està ben segur que com sempre li donaran el seu màxim suport.
Que nos den ese aliento, ¿no? De que si estamos hablando de que el equipo normalmente se está cayendo en según qué momento, pues con el aliento de nuestra afición no se va a caer y que no se arropen. Pero para eso el equipo tiene que hacer muchas cosas bien también. Al final esto es un toma y daca, yo te doy y tú me das. Y entiendo que la afición ahora pues está un poco disgustada por la trayectoria del equipo. Estamos ahora en esa mala dinámica que prácticamente han pasado todos los equipos por ahí, ¿no? Porque si no, no sería comprensible que estamos a 2 puntos del tercero, con un partido menos. Esa es la realidad y la clasificación después de 23 jornadas no engaña. Pero a nosotros nos ha tocado pues tener esta dinámica ahora irregular, ¿no? Entonces mañana, por eso insistía, ¿no?, al principio con la pregunta del compañero, lo tenemos que ver como una oportunidad de rehacernos, de hacer un partido de nuestro nivel.
I d'oportunitat important demà a partir de les 7:30 al Palau de Son Moix contra el Barça, que s'espera, parlava de l'afició Antonio Vadillo Martí, s'espera un ple, sí. Si els socis i els abonats responen, un ple fins a la bandera demà,
sí,
a Son Moix.
Sí, qui vulgui entrar i entri a la plana web, veurà que estan esgotades, es veurà que tal volta deixin algun seient lliure els abonats, que són, ja ho sabeu, prop de 200, però bé, sens dubte, hi haurà un ambientàs demà per viure aquest gran partit Palma-Barça.
Màxima expectació per veure aquesta partida de demà a Son Moix. Marta, a descansar, gràcies.
Gràcies,
adéu. Que vagi molt bé. Marta Sampas, amb aquesta darrera hora de l'Illes Balears Palma de Futsal, que ha entrenat avui de matí. Saludam el nostre analista, en Miquel Vidal, perquè m'agradaria saber com veu aquest partit, que és un dels més esperats de la temporada, la visita del Barça a Son Moix. Miquel, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal? Pues bueno, aquí esperant, no? Que arribi el partit.
Molta expectació, ja ho deies, un partit dels més esperats. La dinàmica, Miquel, no sé si és millor, per rebre un Barça que ja ha demostrat, ho va demostrar a la Copa d'Espanya, ho està demostrant a la Lliga regular, també necessita guanyar per continuar aquesta lluita per la primera posició amb el Pozo Múrcia. Les circumstàncies i el partit no és el millor que desitja el Palma, no?
No, la veritat és que...
També és cert, Miquel, que si guanyes peguen un cop important damunt la taula, si guanyen el Barça, no? Que canvi de sensacions queda en Vadillo.
Clar, és a dir, a qualsevol moment s'ha de donar aquest canvi, no? I no hi ha millor moment que aquest, perquè és el primer que tenim i a més, és un rival que, com tots sabem, és un rival d'entitat i el darrer partit que hem jugat amb ell mos va fer malet, no? La Copa, el resultat que en el final es veu que durant molt de minuts va ser un partit més tancat, més igualat, però que sort de la veritat, el Palma no va estar a l'alçada de les circumstàncies, hi va haver un Barça que mos va passar per damunt i nosaltres en aquests darrers minuts pues, vàrem patir molt, no? Què passa? Que ja no només és per els antecedents aquests recients amb el Barça, és que la dinàmica de la que ve el Palma és una dinàmica molt lenta, és a dir, no mos hem d'enganar.
Ara t'anava a demanar, Miquel, perquè clar, nosaltres el que no dominam tampoc molt el futbol sala o les tàctiques i la manera de jugar, que mos fixam més amb els resultats i amb el que fa l'equip cada setmana, és cert que la dinàmica no és bona, però tu què veus els partits que va ser Son Moix divendres contra l'Alzira? Què li està passant a l'Illes Balears Palma Futsal aquestes darreres setmanes, més enllà dels resultats?
Bueno, jo crec que la dinàmica, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, com explicar-me, el Palma jo crec que durant tota la temporada, nosaltres ho venim dient des del primer moment, que la diferència d'altres anys, que no és un equip sòlid, que no és un equip que te doni aquesta confiança que altres anys te donava, no? Què passa? Que si ara, a més, com deia en Vadillo, tu entres a un de moments d'aquest de bajón que tots els equips passen durant la temporada, el qual és vera, si a tu no te plega que ets un equip sòlid, és a dir, no tens el teu rendiment mitjà, és molt mal de definir, perquè tens molt de moments de bajón, moments de pujada, i és un equip pot sòlid en defensa. Claro, si tu ets tan irregular quan t'entra aquest moment on l'equip cau dins aquest clot que costa sortir-ne de vegades, pues, les sensacions encara són pitjores, no? Mm-hmm. Si tu ets un equip sòlid, si ets un equip que el manco defensivament, ets rocós, però bueno, en aquests moments estrenys el puny i fent feina, pues, més o menys com treus, no? Sobrevius, però el Palma, claro, ara li ve aquest moment de baixada, aquest moment d'aquestes curves, que potser no te vull dir que siguin programades, però que saps que hi són, de menys rendiment, perquè és un equip que està ficat a moltíssimes competicions. Pues, claro, quan tu ets un equip poc sòlid i ets un equip molt irregular, pues, se noten més. I és el que està passant ara, no? I després, que hi ha algo que fa molt de temps que deia, el Palma no estem mal acostumats. Estem acostumats a que tot va bé. És vera que no s'han aconseguit títols nacionals, però s'han arribat a moltes finals. És a dir, fins al darrer moment ho has tingut a l'abast. Hi ha hagut qualque moment puntual que potser l'equip no ha donat la talla. I ara en guany això està passant com a més sovint, no? Sí. I clar, estem mal acostumats. Estem mal acostumats i ha arribat aquest moment on tal vegada hem d'obrir els ulls i hem de veure que no és que això sigui normal, no és que fos esperat, però que el que estava passant fins ara tampoc ho era.
Sí, és un poc més ja tocant un poc amb els peus a terra, no? La realitat que viuen pràcticament tots els equips de primera divisió, com deia en Vadillo, no? Passar una mala ratxa, passar una mala època i intentar assurar-ho de la millor manera possible. El tema, Miquel, tu deies que són aquestes corbes que tal vegada quan tu prepares una temporada tu tens present que qualque moment, qualque mes, no serà tan bo com un altre, però és que el tema és que justament han arribat aquestes corbes just ficat a la Copa d'Espanya, ara tenen tres partits consecutius a Sant Moix contra Barça demà i Jaén divendres, que són dos rivals directíssims per jugar el play-off, i també d'aquí un mes tens la Final Four de la Champions, no? Que tal vegada ha arribat una època dolenta.
Jo vull pensar que l'equip està preparat per estar en aquest nivell més alt en moments que mos jugàvem Champions i que mos jugàvem la Intercontinental, perquè la Champions sabíem que enguany amb aquest canvi de format no podíem badar. L'equip ha estat bé. De fet, jo record, tal vegada un dels millors palmes que hem vist enguany va ser el dia de Semell. Mm-hmm. Quan de veres que deies, no, el Palma no pot caure en aquesta fase, que m'ho ha tocat un grup complicat, que hi havia els francesos que en el final s'han classificat per semifinals, que de fet són el nostre rival, okay. Que hi havia Semell amb ells jugadors del Palma, és a dir, no era un grup fàcil, i el Palma en aquell moment va donar la cara i va classificar com a primer de grup, que era el que havia de fer. Va arribar a l'Intercontinental, que va tocar un rival que molts pareixia que deien Peñarol va venir aquí i va demostrar el nivell que tenia, i Palma va guanyar l'Intercontinental. Llavors, d'aquí un mes, com tu dius, probablement l'equip estirar en millors condicions, que ara, o sigui, era molt mal de fer, intentar que aquest equip, que aquesta plantilla, recordem que cada any hi ha un munt de baixes, incorporacions noves, i sempre deien, no, és que joder, el Palma se reinventa, i el Palma tot... Bueno, doncs qualque vegada havia de passar que potser la plantilla no dona per tant. Uh-huh. Quantes vegades hem sentit dir aquestes paraules a Antonio Vadillo? No da, no nos da.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Pues este no nos da, i tu en el final has de triar un poc. Quan no te dona, tu tries o me tapes cap o mostres peus, o tapes peus i mostres cap. Pues tal vegada, això és a dir, no m'ha assegurat, no ho sé, vull dir, jo penso que ara quan arribis a Final Four de la Champions, el Palma probablement estirà un millor moment físic, un millor moment en tot. Què passa? Que hem de procurar que això que mos està passant ara no mos passi factura anímica. Saps? I aquí és a bon, aquí és reclamar la gent, també la gent...
Ara tornava a dir que a banda de la part purament esportiva, també que aquests mals resultats o que aquesta dinàmica no sigui del tot bona, no ha de fer que la gent se posi nerviosa, sobretot dins el club i també dins la plantilla, però... perquè ja han vist la prèvia de la Copa d'Espanya, la declaració del president José Tirado, també se va anunciar que en Rivillo no continuava, en Rivillo se va mostrar una miqueta enfadat perquè no volia que sortís aquesta notícia abans de jugar una competició tan important, per tant que això no ha fet-hi també de portes cap a dins del vestidor, no?
Evidentment, tot això no ajuda. O sigui, jo crec que aquí s'hauria d'haver fet un pensament i sabrà les conseqüències que podria dur tot això. Però, tornant al tema de l'afició, nosaltres sabem com som l'aficionat mallorquí en general, no de futbol sala. Perquè en el final, molta de la gent que van a futbol sala van al Mallorca i molts van al bàsquet. L'aficionat mallorquí, quan l'equip respon, tothom hi és i tothom anima, però quan arriben les hores baixes, costa, saps? L'afició mallorquina no és aquesta afició calenta que quan l'equip va malament li és igual tot i té un amor pels colors i per l'escut i que... Llavors, en aquesta afició tal vegada és quan t'ha de dir, escoltau, fins ara el Palma m'ho ha donat moments de glòria, m'ho ha donat moments boníssims, els hem disfrutat. Ara és el moment que l'afició ha de tornar tot això, no? L'afició no ha d'estar en sintonia amb l'equip en funció del que fa. I probablement el Palma amb el Barça, veient la dinàmica de dur, no farà el millor partit de la història. Però si l'afició l'ajuda, que quan vol que aquests moments que l'equip pareix que desconnecta, que baixa un poc els braços, doncs l'afició ha de tirar d'ells. El que no pot ser és que l'afició també se tiri per avall com la plantilla. És a dir, en el final hi ha d'haver una comunió que no només quan la plantilla es tira l'afició segueix. Saps? No.
Ha de ser així, s'ha de remar tothom que va per la mateixa direcció perquè encara queden coses importantíssimes. Queda el play-off pel títol, queda Champions... Per això que...
Claro.
Sí, sí.
Queden probablement, escolta, de tota la temporada... els dos títols més importants.
I
no li donen passada. És a dir, els dos títols que te donen opció a l'any que ve tornar a jugar a la Champions. Ser campió de Champions o ser campió de Lliga. Llavors, aquests dos títols, no veurement si el Palma, aquestes alçades arriben, no hi ha res per tu. No passa res. No han de fer un drama. Sí que ara que hem de canviar la dinàmica. Vull dir... Sí. Si no canviem la dinàmica, en el drama hi arribarem.
Sí, no arribarem a temps a competir en aquestes, a la Final Four i també en el play-off. Per tant, s'ha de començar a canviar una miqueta aquesta... A girar la truita. A veure si comença tot, Miquel, demà. T'escoltarem amb en Gavi a partir de les 7:30 del Palau de Somoll amb aquesta partida. Miquel, gràcies.
Allà sí, no. Vinga, gràcies.
Molt bé, gràcies, una ferrada forta, com sempre, Miquel Vidal, analitzant aquesta partida i també la situació complicada que viu aquest darrers mesos l'Illes Balears Palma Futsal. Han tocat la 1:30, faim la primera aturada per la publicitat i tornem tot d'una per analitzar el que va succeir ahir a Can Misses, l'empat a 2 entre la UD i l'Alcorcón, un puntet que no fa que el conjunt pitiu s'enganxi en aquestes primeres posicions de la classificació. També escoltarem a Miguel Álvarez perquè li van demanar per una possible destitució i va parlar molt clar el tècnic de la UD. 1:31, aturada i tornant tot d'una.
Tres Ràdio és esport.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Entra amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrar Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós, na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Tres minutets passen de la 1:30. Parlem ara de futbol, de la primera federació, perquè A poc a poc també se va acabant la temporada i la UD Eivissa continua en aquest tram de competició sense guanyar. Ahir empat a 2 i gràcies contra l'Alcorcón, un empat que va arribar en el darrer, a la del partit. Saludem el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
Què tal, Miqui? Bon dia.
Molt bé. Res, un puntet. No sé quina valoració fas i amb quines sensacions vas acabar ahir migdia després de veure el partit, Víctor.
Bé, les sensacions, bé, clar, si tenia en compte que l'Eivissa no està acostumat a, diguem, a remuntar o reaccionar a partits amb el resultat en contra, i bueno, ja ho hem parlat moltes vegades aquesta temporada, no ha remuntat mai un resultat quan ha començat perdent. Sí que havia igualat dos partits, que anava caient per la mínima, però ahir caia de dos gols, va aconseguir igualar en la darrera jugada del partit amb el gol de Max. En aquest sentit, bé, almenys hi ha que quedar-se amb alguna cosa positiva, no? Ens quedem amb això, però és cert que l'equip ha sumat un punt només dels darrers 9 i que li costa molt. Ahir tampoc va començar malament el partit, com la setmana passada a Elda, no?, amb un rival més fort, però és cert que a la que rep un colp es queda l'equip mig desconnectat i ahir va poder ser pitjor en algun moment. Després jo crec que era injust anar perdent, sobretot pel primer tram de partit, però és cert que ja hem vist moltes vegades, Miqui, el guió d'aquesta temporada, que l'equip, sí, perdona, després rep un colp i li costa molt. Ahir va aconseguir empatar, bé, bona notícia en aquest sentit, però bé, ha de continuar millorant, intentar-lo, cada vegada queda menys, 8 jornades, ara està a 6 del playoff. La inèrcia al llarg de la Lliga s'està en aquesta zona de ningú, no?, més a prop moltes vegades de la zona de descens, ara està a 5 punts sobre el descens. Ja veurem, ara ve un partit important davant un Algeciras que està bé, que està a punt de fregar la zona de playoff, però que si l'Eivissa aconsegueixi, si pogués portar-se 3 punts d'allí, després té partits a casa, 2 seguits a casa, davant rivals que estan malament, com són el Juventud Torremolinos i el Sevilla Atlético, no?, que estan en zona complicada.
El que passa, Víctor, que aquesta idea és poc fiable, perquè sí, també el mateix, quan venia Marbella a Canvis, i mira com va anar. No?
Clar, nosaltres intentem ser optimistes, perquè al final sempre ens diuen, no, és que som negatius. A veure, intentem ser realistes pel que vint del joc i la trajectòria de l'equip, però clar, és que queden encara 8 partits, si no intentem aferrar-nos encara que sigui una mínima possibilitat d'aferrar-se a alguna cosa optimista d'aquí al final, clar, és que és molt complicat, Miquel, jo ho sé, és molt complicat.
Sí. I a veure què en pensa també el nostre comentarista del partit de la UD, en Toni Torres. Toni, com estàs? Bon dia.
Oh, bon dia, Miqui, bon dia a tots.
Bé, has escoltat en Víctor Sancho, les seves sensacions i també la seva valoració d'un poquet del partit d'ahir. No sé quina és la teva.
Sí, jo crec que jo crec que estic completament d'acord amb el que comenta Miqui. Sí, és veritat que l'equip ahir no va dar mala sensació, el que passa que sí, el mateix que li vaig preguntar a l'entrenador, la falta de contundència a les dues àrees, no una només, a les dues, crec que el va penalitzar amb demasia com l'ha penalitzat moltes vegades. És a dir, ahir l'equip va sortir bé, però és que la primera jugada que arriba es contrari s'àrea, m'ho espiten un penal. Mm. I quan reps el cop del penal, al cap de pocs minuts et fan el segon gol. Entonces, això és molt difícil i es posa complicat, i sí, l'única nota positiva possiblement que puguem treure d'aquest dia és que a raïs dels canvis, que per jo penso que es fan massa tard, però bueno, a raïs dels canvis l'equip reacciona una miqueta, sobretot per moltes entrades per banda dreta i molta més participació de Javi Eslava fixant els centrals i podent jugar Max Benson per darrere d'ell, va l'equip seguir intentant-lo i es creure hasta el final i va deixar la possibilitat de sumar un punt que pareixia molt poc i que podia ser molt dolent perquè les distàncies es podien reduir, però sí, és veritat que al final l'únic que ha fet és distanciar-lo un punt més de la zona baixa de la classificació, que crec que és l'única part positiva.
Sí, és així, perquè te distancies un de la zona baixa, però continues a 6 de la zona de play-off descens. El tema, Víctor, Toni, és cert que les sensacions no van ser dolentes, però, clar, ja duim setmanes i mesos parlant pràcticament del mateix i les jornades se van esgotant, en queden 8. Clar, a partir d'ara, cap on s'ha de mirar? Quina ha de ser, no sé, la mentalitat o el discurs de l'entrenador i del club en vista en aquest tram final de temporada, Víctor?
Bueno, aquesta és una feina complicada, no? Perquè, bé, nosaltres sabem que aquesta setmana ha estat bastant complicada de feina a l'Illa després de la derrota a Elda. Si hagués perdut ahir l'equip, que va estar a punt, li va faltar un minut, potser avui Miguel Álvarez no seria entrenador de l'Eivissa. Aquesta és la informació que nosaltres teníem, res oficial, evidentment. Així que aquesta és la inestabilitat.
De què parles d'això, Víctor? Ràpidament, sí, sí. Si te sembla, escoltar a Miguel Álvarez, que va parlar d'això, li van demanar per una possible destitució i va ser claríssim. L'entrenador fins i tot va dir que si el destituïen, per ell seria una mala decisió.
Hace tres semanas este entrenador le ha cambiado la cara, y mira que yo no leo mucho, pero lo que me dicen, le han cambiado la cara en el equipo, que es el entrenador no sé qué, que no sé cuánto, y ahora ya en mi cabeza. A mí no me van a cortar la cabeza nunca. No, es la expresión. Se estaba dando y ahora en dos semanas se ha torcido. Sigo siendo mi cabeza es la misma. 100 canas más, porque todos los partidos me han sacado 100 canas más. Si el club toma esa decisión, yo siempre pienso que cuando prescinde de mí, que peor para ellos.
Què t'assembla, Víctor, Toni, sí, aquesta declaració de Miguel Álvarez?
Sí, jo també em vaig quedar amb aquesta darrera declaració. Si prescinden de mi, peor para ellos. Sí. Vull dir que aquesta, jo crec que té intrínseca moltes coses. No? Ell sap perfectament que ha estat molt discutit moltes vegades, aquesta setmana també, i que, clar, ja està una mica esgotat, no?, d'això. Vull dir que ja li dona una mica igual. Si perd la setmana que ve, sap que pot no continuar. Si guanya, pot continuar. Aleshores, queden 8 jornades, queden un parell de mesos de feina per ell. Intentarà fer-ho el millor possible. Jo crec que ella és una persona honesta, treballadora, té molta experiència. I ha vingut a un club que jo ja li vaig demanar la primera roda de premsa quan ell va arribar aquí, que pensava de tot això, de canvis continus d'entrenador. Ell va posicionar, estava de vora del president, evidentment, de vora d'una mica, no, de la postura del club oficial. És normal, era una situació complicada. Però clar, nosaltres que seguim l'actualitat, Miqui, cada any de l'equip i veiem tot això, ja estem una mica més cansats d'aquesta realitat. Sí. I així és molt complicat treballar i fer evolucionar
l'equip. La qüestió, Víctor, és que aquesta vegada, i ho hem també parlat, Amadeu ha tingut bastanta... coneguent Amadeu i la seva manera de dirigir el club en quant als entrenadors. Ha tingut bastanta paciència, no sé si ara, perquè ha aguantat ratxes molt dolentes de Miguel Álvarez des de la seva arribada a la banqueta. No sé si ara queden 8 jornades, en Amadeu pegarà un cop de timó, no ho sé.
No sabrem què passarà. El que sí que sabem, i que és molt complicat fer feina així, és que si estàs discutit permanentment, el teu discurs cap als jugadors, quina força pot tenir. Sí. Evidentment, i mira, els que no juguen habitualment, què poden pensar? I tots ho saben. Si jo ho sé... imagina't com no ho sabrà el cos tècnic o la plantilla o els treballadors del club, no? És molt complicat fer feina així, fer créixer un equip, fer... A més, en aquesta categoria, que aquest any és més igualada que altres anys, perquè, per exemple, la primera temporada de l'Eivissa Primera Federació, i ara que ho expliqui també en Toni Torres, el que vulgui opinar, era una lliga molt més desnivellada, hi havia 3 o 4 o 5 equips que eren molt superiors per plantilla a la resta, i era més fàcil ficar-se al playoff. Aquesta lliga és molt diferent en aquest sentit, així que els detalls importen, no? Els detalls importen més que altres temporades. Mm-hmm. I així, treballant d'aquesta manera, és molt complicat dominar aquests detalls d'estabilitat emocional, de mantenir la ment freda en determinades situacions, i l'Eivissa és molt dèbil en aquest sentit.
Toni, què t'assembla tot plegat també la declaració de Miguel Álvarez quan va fer referència a la seva possible destitució?
Sí, bé, jo crec que ell ha estat molt realista sempre quan se li ha valorat que, sobretot el rendiment de l'equip i resultats, ell sempre ha pensat que el club havia de prendre decisions i que si els va prendre... I si els aprenia, ell no estava d'acord, però que ho entenia. Jo crec que aquesta volta s'ha cansat una miqueta de que els divendres ja li varen preguntar i que ahir altra vegada, però bueno, és la decisió que va prendre amb aquesta contestació. Jo crec que ell sap perfectament a quina situació té l'Eivissa, el que pensa el seu president, i també sap que la paciència que ha tingut amb ell, amb molts altres, no l'ha tingut.
I tant.
I a partir d'aquí... jo crec que és el que deia Víctor antes, que podem mirar el got ple o el got buit, segons com ho mirem. Si mirem per avall, doncs tenim un punt més de diferència i queden 8 partits, no crec que tinguin cap alegrar la zona de descens, i mirar per amunt jo crec que depèn única i exclusivament d'ells. Mm-hmm. Hi ha enfrontament directe.
Tu, Toni, cap on mirar més, per amunt o per avall?
Jo, per part positivisme, que som intents ser positius sempre... Jo penso que si guanyem el Gestires i guanyéssim els dos partits de casa, estaríem a un punt o aferrats en el playoff. Mm. Que t'he dit, una cosa que no passa fa molts de dies, sí que es va. Sí. Però també és veritat que si perds en el partit del Gestires i no és capaç de sumar punts, llavors els dos partits que tens de local contra els rivals que tens, que com deia en Víctor, un és escuer i l'altre ha millorat bastant, però encara està en problemes, que és el Joventut Torremolinos, pues a partir d'aquí és com d'un sumiri. Sí que es ve que jo pensava que el resultat d'ahir s'acurçaria molt a distància els equips que van per baix, naltros, i repeteix, em va cridar l'atenció que amb un resultat que no era bo per l'Eivissa, que el resultat no és bo, el que fes és ampliar un punt més, és a dir, per jo és anecdòtic.
Idò, veurem, queden 8 jornades, Víctor, ja, sí, ja per anar acabant. Tu també supos que te vols aferrar una miqueta i mirar també per amunt, no? Veurem
sí,
mentre
perquè
tots els partits que queden.
Clar, a veure, si veus el joc i la fiabilitat de l'equip, no et pots ser molt optimista, però clar, tenint en compte que tot pot canviar una mica i veient els rivals que estan per damunt, perquè llevat el Terol, que està per damunt 8è, l'Eivissa és 12è, tots els altres, cap dels rivals, inclús el Villarreal, que és 5è i és el darrer que jugaria a play-off, li té guanyada la diferència de gols a l'Eivissa. Vull dir, a molts d'aquests equips ja els ha superat l'Eivissa, té que jugar contra ells, amb la majoria d'ells encara, aleshores són 3 punts que li pots treure i que ells no sumen. Vull dir, clar, si l'Eivissa mantingués una línia molt bona de victòries d'aquí al final, podria somiar encara, però vull dir, té que millorar en el joc, evidentment té que millorar bastant en el joc.
I d'aquest partit que ve contra l'Algeciras també pot marcar una miqueta el camí, perquè és un equip, l'Algeciras, que també lluita, està apropat de ficar-se a la zona de play-off. Veurem què passa en aquest partit, però, Toni, serà un partit complicadíssim. És cert que m'hauran de ferrar, veurem si se guanyen 3 partits consecutius, però sortir en 3 punts del camp de l'Algeciras, mare meva, és difícil, eh?
És difícil, i després del bon resultat que hem tret aquesta setmana, que guanyar 0-3 a Europa no hi guanya qualsevol tampoc. Serà un partit complicat, perquè Rival és un rival complicat i té un molt bon entrenador, a més. Però jo crec que aquí tot el que parlem del que hi ha al redor de l'Eivissa queda minimitzat pensant que el que ens hem de preocupar de nosaltres. És a dir, el problema no és el que hi ha al redor, el problema és que l'Eivissa no guanya últimament, que no ha dat bona sensació ni de local en els darrers partits ni de visitant, i que els pròxims 3 punts són transcendentals per intentar una altra volta mirar a veure després per amunt, que crec que queda molt lluny ara, però que un moment dat, si teus un bon resultat a Algeciras, es podia encara reconduir.
Idò, a veure, m'estarem pendent d'aquest partit, com sempre, també en directe per IB3 Ràdio. Víctor Sancho, gràcies. Veurem com passa la plantilla i en Miguel Álvarez la setmana.
Molt bé, que així sigui.
Vinga, gràcies, Víctor. I també Toni Torres, gràcies.
Gràcies, bones
tardes. Vinga, passa un bon dia. Adéu, Toni, vagi molt bé. Un quartet d'hora per arribar a les 2, aturada. I continuem aquí a Esportres Migdia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes emesos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Final.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Una i 50, una i 47 minuts del migdia, IB3 Ràdio. Esports 3, continuem parlant de futbol perquè aquesta setmana de Pasqua, és una setmana important en quant als tornejos, no? de futbol de base, i dia 1 d'abril comença un clàssic, no? d'aquest calendari, com és la East Mallorca Cup, i tenim comunicació amb el seu organitzador, que és en Tobal Tudurí. Tobal, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que ja tot preparat, una feinada. Jo crec que quan acaba ja una edició ja començava a pensar en l'altra, per tant, pràcticament ja un any de feina que començarà a donar els seus fruits el primer d'abril amb aquest torneig, una nova cita d'un torneig ja marcat en vermell en aquest calendari. Tobal.
Sí, correcte. Tot l'any fent feina per aquests 5 dies i, bueno, creu quantes dies perquè tot surti bé i es vagi reflectar tota la feina que hem fet durant l'any.
Tobal, molta participació, molt d'equip, 2.500 jugadors, ja teniu molt de recorregut a l'hora d'organitzar i de planificar aquest tipus de torneig, però supos que l'operatiu i la logística ha de ser molt, però que molt complicada. No sé com teniu en nervis.
Te pots imaginar, sempre hi ha cosetes amb tanta gent, sempre hi ha una cosa o l'altra, i sobretot coses que tu no pots controlar, com per exemple, enguany teníem, com a novedat, teníem dos equips de Dubai, que desgraciadament no podran venir, i els tres equips d'Austràlia tampoc podran venir per tema de logística. Però, bueno, així tot tenim rècord de participació, tenim rècord de països participants, i el que te deia, que esperem que es pugui desenvolupar el més normal possible. També tenim un poc de mal temps, molt de vent, sí. I m'ho agafo un poquet a contrapeu enguany, però bueno, ho aclarirem, segurament.
Segur que sí. Hi ha 6 seus, no?, en aquesta edició?
8 seus.
8 seus, mare meva, sí. Ja n'hi ha, idò.
Sí, perquè tant d'equipos necessitem molt de camps per poder fer tots els partits que necessitem i perquè tothom pugui jugar, i sí, han crescut en tots els sentits.
No sé si pot destacar qualque novetat en aquesta edició, continuar una miqueta en la línia de les passades ja.
Sí, es fa mal fet destacar res. Destacaríem a lo millor per primera vegada que tenim el Milan en els torneig, i bueno, però el més, ja dic, són de 9 nacionalitats i són 113 equipos i bueno, també novetat que volíem fer, veurem si estem a suport també, fer una cerimònia d'obertura amb un passacarrers, amb batucada per passeig marítim de Cala Millor, banderes de tots els països i amb els equips, i fer una gran cerimònia d'inauguració, però veurem si el temps ho permet.
Esperen que sí, se presenta avui aquesta edició amb una predida de luxe, no, Tobal?
Sí, sí. Hem tingut la sort durant aquests anys, nosaltres vam començar el 2010, hem tingut molt de padrins, hem tingut en Gregorio Manzano un any, en Vicente Ngonga, hem tingut, bueno, en Miguel Àngel Moyà, en Toni Prats, hem tingut gent, la veritat, que bastant il·lustre en nosaltres, i enguany en Jagoba, pues, ha estat, només comentant-li, ha estat disposta al moment donar-nos una mà per tema de futbol base.
En Jagoba Arrasate serà el convidat de luxe en aquesta presentació d'avui. Pel que fa als equips balears d'aquí, a Tobal, hi ha una gran resposta dels clubs en aquest torneig?
Sí, i la veritat és que, desgraciadament, no tenim puesto per tots els que es volen apuntar. Però sí, la veritat és que tenim equips, 4 equips de Menorca, i tenim de Mallorca de molt d'indrets, i bueno, estem molt, molt contents també que els alors d'aquí puguin disfrutar d'aquesta experiència.
Què és el més complicat a l'hora de muntar, d'organitzar un torneig com aquest, amb tantes nacionalitats, tant d'equips, tant de nins també, que han de tenir la seva habitació, el seu hotel per descansar durant el torneig? Què és el més complicat, Tobal, quan vos posàveu a fer feina ja de ple en la pròxima edició?
Mira, el més complicat és el tema dels transfers. De 210 equipos, o 112 equipos, a 8 seus, de 14 hotels, els de matí i els de capvespre. I jugant aquell camp, tornar-los dur, perquè, evidentment, si tinguéssim 100 autocars, seria fàcil, però quan tenim 20 autocars, llogant 20 autocars... ja te pots imaginar que han de moure 100 equipos i van i venen i has dur més feina quadrar que tot rodi quan toca. No?
Ja ho crec, que és una autèntica feinada. I de res, Tobal, que sigui com cada any, tot un èxit, recordem, de dia 1 d'abril fins dia 5, eh?
Correcte, totes les entrades en els camps és gratuït, esperam que la gent que vulgui disfrutar del millor futbol base d'Europa, pues, està convidat a passar per la zona de Llevant.
Idò, passarem per allà a veure bon futbol. Tobal, gràcies, i enhorabona per la feina, que segur que serà un èxit. I que acompanyi el temps, que el vent és molt incòmodo.
Sí, 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 moltes gràcies.
Mare meva, gràcies, Tobal. 1:53.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Sis minuts per arribar a les dues, recta final i acabant també en futbol, perquè el nostre company Toni Tenerife ha pogut parlar amb un jugador mallorquí de Palma, amb en Miquel Àngel Bonín, un jugador que ha fitxat a les darreres setmanes amb un equip de la primera divisió d'Armènia. El nostre company, Toni Tenerife, ha pogut parlar amb ell i li ha explicat les seves primeres sensacions després d'arribar en aquest club de la primera divisió d'Armènia. Endavant, Toni Tenerife.
Dins el futbol de casa nostra hi ha jugadors que treuen el cap, destaquen, però ni tenen ressò mediàtic ni es coneixen les seves virtuts. Aquest cas que contem avui és un exemple que de tant en quant es dona al futbol de les Illes, la d'un futbolista al que se li presenta l'oportunitat de fer un canvi radical. Es tracta de Miquel Àngel Bonín, interior ambidestre que fins fa uns dies jugava a la categoria regional amb el Peguera. Uns vídeos del jugador, un representant que els hi mostra a un club d'Armènia, el Ban, i Miquel Àngel, que tindrà l'opció de debutar primera a la Lliga d'aquest país. El sentim.
Un equipo aquí, exactamente en el Van, aquí en Armenia. Vieron mis vídeos, les gustó lo que vieron y básicamente me dijeron para venir aquí y ya después, posteriormente, fichar con el primer equipo.
Una lliga, una forma de jugar que res té a veure amb el que fins ara ha jugat.
No es nada parecido el fútbol armenio en lo que viene a ser el fútbol español. Es algo más físico, algo más intenso. Tácticamente es muy diferente a España y técnicamente también es bastante diferente. Pero bueno, también al haber tanto extranjero aquí, hace que se equilibre un poco la balanza técnica y táctica.
Unes diferències que també es noten tant a nivell de seguidors com a la part estructural del club.
Aquí no se vive tanto el fútbol como se puede vivir en otros sitios, como es en España, como Brasil, Argentina, como lo viven ahí, que lo viven de una forma diferente. No hay tanta presión por parte de los aficionados aquí. Y en base también a la estructura, es diferente, ya que los clubes de primera división de España tienen un presupuesto muy diferente al que tienen aquí. Pero igualmente siguen buscando y queriendo tener una estructura parecida.
Als seus 21 anys no li ve de nou jugar a l'estranger. Abans ja va tenir l'opció de fer els juvenils del Forte Carracense portuguès i el Sobrado de la segona divisió estatal. I és que no tots els joves de les Illes poden arribar a jugar en els principals clubs referents del futbol balear.
Al fin y al cabo, yo creo que todos los niños que comenzamos a jugar a fútbol ahí en Mallorca, nuestro sueño es jugar en estos referentes de la isla como son el Mallorca o el Baleares. Lastimosamente no he tenido la oportunidad de jugar en ninguno de estos dos equipos, pero bueno, para mí ahora mismo lo importante es que estoy aquí en un equipo de Armenia, en la primera división de aquí, en un equipo que me ha abierto las puertas y está apostando por mí. Y para mí lo importante es eso, que ahora mismo estoy feliz, estoy cómodo, estoy viendo una experiencia increíble.
Son pare, Xisco Bonín, va ser pioner a Europa en anar a una lliga tan diferent com és la brasilenya per entrenar al Paranavaí. Amb més de mig segle de trajectòria de les banquetes, sense cap dubte, tot una referència per a Miquel Àngel.
Mi padre, al fin y al cabo, es mi máximo referente, mi ídolo. Es el que me ha transmitido la pasión de jugar a este deporte desde pequeño. Y aparte ese es el que me ha enseñado todo. Al fin y al cabo, él siempre es el que ha apoyado en este sueño. No solo es un sueño mío, sino un sueño compartido.
Miquel Àngel acaba la seva vinculació a Armènia el 31 de desembre d'aquest any. un temps prudencial per demostrar que un jove mallorquí que surt del futbol regional de les Illes pot arribar, per què no, a jugar a l'estranger a nivell professional. En definitiva, fa realitat el somni de ser un jugador de veres.
No es algo ni pasajero ni una vez que pasa, sino más un sueño mío personal, que es intentar llegar a la máxima categoría posible dentro del fútbol. Ya vivir de él o no ya es algo diferente, ya supongo que estas cosas se irán dando poco a poco. Si me sale, me sale, si no me sale, pues no me sale. Pero lo que más quiero yo es ver hasta dónde puedo llegar y quedarme tranquilo en saber que he intentado todo lo posible para ver hasta dónde consiga llegar a mi sueño.
Gràcies, Toni Tenerife. Un minutet per arribar a les dues. Recordeu, pel que fa al Mallorca, ja prepara el partit contra el Madrid sense els internacionals i demà qui té una cita marcada en vermell és Vedat Muriqi en la seva selecció de Kosovo perquè disputarà demà la final de la repesca per jugar al Mundial contra Turquia, un partit que es disputarà a Pristina. Per tant, Muriqi que necessita guanyar per jugar al pròxim Mundial. Estaran pendents de la participació de Vedat Muriqi demà en aquest partit. Així acabam aquesta primera edició de la setmana d'Esportres Migdia, tornant com sempre demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu.
Són les dues.